COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dilluns, és 4 de setembre, el dia en què arrenca oficialment l'escola per nosaltres i per molts que avui heu tornat ja a la feina. Aquests dies sentirem a parlar de depressió postvacacional, d'estadístiques, de matriculacions al gimnàs, de tornada a l'escola, de la costa de setembre, aquells tòpics i típics sense els quals setembre no seria setembre. Per tant, si com diuen els experts, aquests dies teniu problemes per dormir, esteu una mica més irritables o noteu canvis d'humor, no patiu. Sou humans i s'han acabat les vacances. Res més. Tota la resta està sota control. Every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry,
be happy. Don't worry, be happy now. Continuem aquesta temporada amb els bons costums al programa i cada dia hi posarem música tot plegat. Avui ens acompanya Bobby McFerrin i aquest Don't Worry, Be Happy. Be happy. Don't worry, be happy.
La nova temporada d'Herrera en COPE a Tarragona ve amb novetats i alguna que altra sorpresa. Ho anirem descobrint a poc al llarg d'aquesta setmana i, de fet, avui al programa dedicarem una estoneta a presentar algunes d'aquestes novetats. Però, d'entrada, estem molt pendents, com sempre, de l'actualitat de les comarques de Tarragona, així que farem una bona repassada a les notícies. Els convidarem també, com cada dilluns, a descobrir el talent amb denominació d'origen tarragonina, noves idees, noves propostes. Avui serà el torn d'Itinere Tarragona. Amb ells descobrirem el projecte i també part de la ciutat i de la comarca. Vindrà el nostre sibarita, li preguntarem què ha descobert aquest estiu i ens endinsarem al centenari del celler Mas Roig a través de la seva mistela molt vella. Això serà a partir de la una, quan estrenarem també una connexió molt especial. Cada dia agafarem una estoneta a la Nacional 240 per apropar-nos fins als estudis de COPE Lleida i amb ells descobrir molts temes i moltes històries. Avui parlarem de la tornada al col·le, de quan ens costa i què podem fer per estalviar una mica. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Recordem que aquí esperem les seves propostes i opinions a través del Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens estan escoltant des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Alba López, bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona, intervals de núvols amb xàfecs i tempestes ocasionals. Les temperatures màximes avui amb pocs canvis. Arribarem als 27 graus al Vendrell, Gandesa, Tarragona i Reus i als 29 a Tortosa. El vent bufa, variable i fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Per cert que Protecció Civil manté activada la prealerta de l'Inuncat per la previsió de pluges intenses, sobretot al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic preveu que avui es pugui superar el llindar dels 20 litres en mitja hora a la demarcació. Així mateix els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. Per això Protecció Civil demana que revisin taulades i es mantinguin nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis. Normalitat aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Pel que fa al trànsit ferroviari, hem de dir que avui s'ha restablert ja finalment el servei entre Reus i Marçà-Falset i entre les Borges Blanques i Lleida. La R15 recuperarà, per tant, les seves freqüències i trajectes habituals. El restabliment d'aquest tram permetrà la recuperació del servei en tren per les línies R13 i R14 entre Borges Blanques i Lleida. Tot i això, l'horari en el tram Lleida-Juneda encara està modificat, comporten uns 5 minuts de retard de mitjana en la circulació de trens d'aquestes línies, de la R13 i la R14. Arrenquem amb la xifra del matí. Avui són les 1.096 persones en què ha pujat l'atur a la demarcació de Tarragona aquest mes d'agost. Ara hi ha, en total, 44.863 persones apuntades a les llistes de desocupats. Es trenca així la tendència a la baixa, principalment a causa de la finalització de molts contractes temporals al sector serveis, especialment. En els primers 8 mesos de l'any hi ha hagut una rebaixa de 5.300 aturats a les comarques de Tarragona. I la bona notícia aquest 4 de setembre és que Cambrils recupera a poc la normalitat i ha omplert els carrers de pólvora i gresca en la nit del foc aquest cap de setmana. S'ha plegat allà unes 10.000 persones. El municipi ha mantingut les mesures de seguretat ja previstes abans de l'atac terrorista del passat mes d'agost. Vigilància policial i la instal·lació d'alguns blocs de formigó per evitar l'accés de vehicles en llocs concorreguts. El regidor de festes de Cambrils, Lluís Abella, ha explicat que aquests dies han estat molt durs, però que els cambrilencs tenen ganes de recuperar la normalitat i així s'ha fet notar en la festa.
La gent vol normalitat, la gent surt al carrer, vol demostrar, com hem dit, després d'aquests dies tan durs, que no tenim por, malgrat l'atemptat que vam sofrir a Cambrils, ja s'estaven prenent mesures especials per tots els esdeveniments.
De fet, a aquesta hora 15 persones continuen ingressades pels atemptats de Barcelona i Cambrils. Hi ha 3 ferits greus, 12 menys greus. Estan ingressades en 7 centres sanitaris catalans i un altre a Saragossa. Ja no queda cap ingressat als hospitals tarragonins. Dotze i 27. En plan econòmic els expliquem que la collita de sal al Delta de l'Ebre ha començat ja amb una previsió de fins a 110.000 tones. La collita s'allargarà fins a finals d'aquesta primera quinzena de setembre. Joan Sucarrats, gerent d'Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat a la Punta de la Banya, ha explicat que la situació ideal perquè sigui un bon any és que faci molt sol, ja que viuen de l'evaporació i sobretot que no plogui. Són unes condicions que s'han complert durant la primavera i l'estiu i que justifiquen aquestes previsions optimistes.
La campanya, un cop ja obrim les basses i comencem a collir, l'únic problema és que no ens plogui, que és el que més ens pot, és el que menys ens pot perjudicar. És a dir, ara ens ha de respectar el temps fins a això, fins al 13-14 de setembre que acabarem. Bueno, això tot depèn de la quantitat d'aigua que caigui. Aviam, si plou una pluja normal de 10-15 litres varia poc, però si ja plou 50-60 litres ens pot arribar a variar. Tot depèn de la quantitat d'aigua que ens pugui arribar a caure.
Pel que fa a la collita de la flor del Delta, un producte gourmet, es preveu també un bon any, entre 28 i 30 tones recollides. Només entre un 10 i un 15% de la sal del Delta es va dirigir directament a l'alimentació. La resta es destina al mercat industrial. Va des del tractament d'aigües, sal per a piscines, mercat de pells, la indústria alimentària o a les carreteres. Encara en plan econòmic, Costa Cruceros preveu portar 10.000 passatgers més l'any vinent a Tarragona. L'empresa italiana substituirà el Costa Neo Riviera amb 1.800 places pel Costa Victoria, que en té 2.400. Aquest canvi permetrà que es puguin assolir els 38.400 passatgers durant les 16 escales que es faran en la temporada. Segons el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu, aquesta novetat, juntament amb possibles nous acords amb altres companyies, permetran assolir l'any vinent una xifra d'entre 50 i 60.000 creueristes.
Ens consta que està contents com està funcionant, li està sortint a comptes. El negoci i la compta d'explotació a Tarragona està funcionant molt bé. Jo crec que la ciutat ha de fer més coses per preparar-se si volem tenir realment un creixement, diguem, en l'àmbit de creuers, no? És a dir, temes de mobilitat, temes del flux de la gent, temes d'informació i rotulació, etc. Jo crec que aquí encara ens queda molt camí per recórrer.
Per altra banda, la passarel·la que s'està construint per unir el centre de Tarragona amb la platja del Miracle avança segons el calendari previst, s'enllestirà a principis de 2018. Josep Andreu anuncia també que el Teatre del Serrallo, inaugurat fa poc més d'un any a l'antic pòsit, començarà aquest octubre una programació periòdica i estable de propostes culturals, sobretot de gèneres musical i teatral. Arribem a dos quarts amb més notícies. L'organització Anima Naturalis denuncia les males condicions en què viuen una desena d'ovelles a una nau de Deltebre, també tres cabres i un gos. Segons l'entitat, els animals viuen en molt males condicions, en un espai tancat, sense aigua i envoltats de cossos d'ovelles en descomposició. Interposaran una denúncia administrativa i intentaran que se'ls cedeixi els animals, que després repartirien en diferents santuaris. Ho ha dit la directora d'Anima Naturalis, Aida Gascón, qui també ha assegurat que no descarten denunciar-ho per la via penal.
Ens hem trobat amb una nau industrial, amb 9 ovelles, 3 cabres i un gos. Llavors, a més, estaven rodejats de cadàvers, d'uns 7 o 8 cadàvers d'altres ovelles, en diferents estats de descomposició. I fins i tot quan, fora del recinte, tancat, hi havia una ovella que farà cosa de pocs dies que s'haurà mort, que estava fins i tot, diguéssim, estava com inflada, dins d'una séquia.
L'entitat ha demanat l'assistència dels serveis veterinaris del Departament d'Agricultura, a qui li demanen que es faci una inspecció de la nau, que requisin els animals de manera urgent i s'inhabiliti el propietari de la tinença d'animals. Acabem en plana cultural. L'Eufònic, el Festival d'Arts Sonores i Visuals de les Terres de l'Ebre, ha tancat aquest diumenge amb la tradicional fi de festa al Xiringuito de la Costa. El certament ha tancat aquesta sisena edició amb l'èxit d'haver consolidat el públic. A falta de xifres definitives, es calcula que hi han participat més de 4.000 persones, amb més nombre d'actuacions i amb un panorama més internacional. Escoltem el director del festival, en Vicent Fibla.
Trobo que el públic ve a buscar també una mescla de coses. O sigui, hi ha una gent que respon clarament a aquesta idea de baixem en dissabte amb un element diumenge, que són de fora d'aquí, no de fora de la Ràpita ni d'Amposta, sinó de Terres de l'Ebre en general, i bona part d'ells estan ara aquí als Ullals de Baltasar. I en canvi hi ha una altra gent que respon a un altre senyal, no? Que respon a propostes més concretes, que lliguen potser la part aquesta de la tradició, el context, com el passeig de sonor que explicava abans, un artista txecoslovac.
12 i 32, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu 11 procesados en Tarragona por fraude en compras a crédito. També destacat en portada que l'ocupació dels càmpings d'interior puja un 9% i la foto és per les festes dels barris de Tarragona. Al Reus Digital trobem l'atur puja en 1.096 persones a l'agost a la demarcació i també destacat en plana esportiva que el Reus pateix la primera derrota de la temporada. Si fem una ullada al del Camp.cat i trobem el cas del menor colpejat al cap pels Mossos la vaga del 2012 arribarà a judici al febrer i també en portada macrocausa contra 11 persones que obtenien crèdits presentant nòmines falses. Finalment, avui fem una ullada al Tarragona 21 que diu l'atur registrat puja en 10.072 persones a l'agost i se situa en 397.000 desocupats a Catalunya. I també en plana esportiva comencen els dubtes després que l'Sporting esclafi el Nàstic 0-4. Amb això arribem a les 12 i 33 minuts. Ens aturem només un minut i mig per la publicitat i continuem amb més coses aquí, Herrera en Cope.
Óscar Pereiro,
Luis Pasamonte,
José Fernández Machín,
Igor González de Galdeano,
Jesús Alañá,
Juan Carlos Matamoros,
Kike Iglesias,
Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Tu casa tiene las habitaciones que tú querías, los muebles que tú elegiste, y hasta el mensaje del felpudo fuiste tú el que lo seleccionó. Sin embargo, ¿cómo decidiste tu seguro de hogar? ¿Te lo has planteado?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevas emociones, nuevos protagonistas, nueva temporada. Vuelve Bertín con un invitado muy especial, Manuel Carrasco.
Cantaro algo, tengo un trocito de más,
tengo un trocito de más.
Mi casa es la tuya. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
Vinga, és dilluns, aixequem persiana al programa en aquest espai en què ens endinsem a diferents empreses i negocis de les nostres comarques. Volem conèixer el talent amb denominació d'origen Tarragona, les idees, què són, qui són, què fan, quines històries hi ha rere aquests projectes. I avui els volem presentar Itinere de Tarragona. A través d'ells podem descobrir els secrets amagats de la ciutat i de molt més enllà, però avui el que volem és saber més de la seva història i ens acompanya el seu responsable, el Xavi Mejuto. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres.
I escolta, primera pregunta. Quan i com sorgeix aquesta idea d'Itinere Tarragona? A veure.
Itinere sorgeix fa uns 20 anys, quan un grup de guies de Catalunya, amb doncs, seu Vivim a Tarragona i a Reus, ens vam unir i vam fer una cooperativa. Uh-huh. Amb aquests 20 anys ha anat canviant de forma i jurídica, diguéssim, i ara és una empresa on hi ha 5 persones treballant-hi també. Uh-huh. Han passat el temps, han anat canviant els noms,
clar,
però seguim fent l'activitat principal, que són visites guiades a les nostres contrades, diguem-ne del sud de Catalunya.
Val, perquè no és només ciutat de Tarragona, eh?
No,
sinó més enllà.
És Reus, és el Cister, Poblet, Santes Creus, també Tortosa, el Delta de l'Ebre, tot i que l'activitat principal és a Tarragona i a Reus.
Uh-huh. I explica'm què és el que oferiu, perquè, per cert, els dic que el web a www.turismedetarragona.com troben les diferents opcions que ens doneu a Itinere, però quines, per exemple, quines són les principals visites guiades que oferiu?
Oferim, això, visites guiades i serveis turístics a les contrades del Camp de Tarragona i, evidentment, Tarragona romana, el Camp de Tarragona, Reus modernista, també Tarragona modernista, per tot tipus de grups i de col·lectius.
Mm-hmm. Potser és desconeguda la Tarragona aquesta modernista, Xavi, perquè tots pensem en la Tarraco romana, no? O els turistes suposo que venen molt amb aquesta idea i també tenim aquesta opció, no? Aquesta Tarragona modernista que potser és més desconeguda.
Sí, ara les festes de Santa Tecla, els dies, aquesta setmana vinent, cap al 15, al 16, per les tardes, oferim aquesta ruta per la Tarragona modernista, que està una mica dispersa per tota la ciutat, però que si ho tinguéssim tot juntet faria un barri molt monomodernista i tenim, doncs, des d'autors com arquitectes municipals, Josep Maria Pujol, Ramon Sales i Ricomà, que tenen edificis molt coneguts a la ciutat, com l'Escorxador, la plaça de l'antiga plaça de Braus, ara,
sí,
la Tarragona Arena Plaça. També hi ha la petjada de Gaudí, hi ha la petjada també de Lluís Domènech i Montaner. Mm-hmm. I no només és parlar de del modernisme, que és una part de l'art que va de l'any de les Tres Carbassetes, de 1888, de l'Exposició Universal de Barcelona, fins al final de la Primera Guerra Mundial, per tant són 20 anys, fins al 18, sinó és parlar del tombant de segle, del 19 al 20, on les nostres ciutats es posen al dia amb moltes coses que avui en dia les veiem com a molt normals, que és el telèfon, l'electricitat,
sí,
l'arribada del ferrocarril, l'urbanisme. Ja feia temps que s'havien derrocat, unes dècades que s'havien derrocat les muralles i s'havia construït la Rambla. I en aquest cas, a l'hora de construir moltes cases, doncs hi ha aquest estil molt divers, que és el modernisme. I això ho explicarem amb aquesta caminada de l'Escorxador fins al Mercat Central.
Uh-huh. Apuntin, això has dit, la setmana que ve, coincidint amb festes, eh?
Sí, està el programa de Santa Tecla.
O sigui, doncs ja saben, si no tenien clar, apuntin, perquè jo no sé, Xavi, si de vegades els més sorpresos som els propis ciutadans de la zona, no? Que de vegades desconeixem el que tenim a casa.
Sí, això passa i, bueno, només cal, doncs, agafar publicacions de la ciutat o venir amb rutes i tenim doncs, molts, molts clients que de la mateixa ciutat i que sí, estan encantats de que els hi puguem oferir doncs una catedral ben explicada, i realment descobrir coses a la ciutat doncs motiva moltíssim.
Sí, és que a vegades fer el turista a casa sí, és molt bo, perquè segur que això en el dia a dia se'ns passen coses que desconeixem, o edificis, no? O històries rere sí, sí, molts edificis, però on passem cada dia i no ho sabem.
Totalment, doncs és el moment d'aturar-se i doncs fer aquestes visites pel centre doncs de la nostra ciutat, amb aquest fil conductor que és el modernisme, per exemple.
I si no, la Tarraco romana, no sé, la majoria de grups de turistes, no?, els que porteu per les comarques de Tarragona, són estrangers, són d'aquí, Xavi?
Nosaltres tenim tres, diguéssim, un ventall amb tres grups diferents. Per una banda, el món escolar, on, per suposat, la Tarragona romana i la medieval, doncs, tenen molta importància. Després, grups d'empresa, posa el cas algú que es reuneix en un congrés i que doncs una de les activitats que fan és una visita guiada, una pujada al campanar de la ciutat, una ruta en bici per la ciutat, o un caminar per vora el mar de Tamarit a Tarragona, no?
Sí.
Hem dit, per tant, empresa. Per exemple, la Universitat de Tarragona, molta gent ve a reunir-se, a fer ponències, a fer congressos. Després també ja saltem cap als turistes, però és que turista és des d'un grup d'amics d'una colla de Barcelona a un grup de japonesos que estan fent un viatge per tot Espanya, és el cas, no?
De fet, comentàvem, ara parlàvem uns segons ara abans d'entrar, i em deia el Xavi, diu, no, és que ara la nostra temporada forta comença a partir d'ara del setembre, no tant juliol i agost.
Sí, som ciutat, som Reus, som Tarragona, i en aquest cas l'estiuejant, diguéssim, o s'entén com estiuejant el que se'n va més aviat a la platja,
sí.
També tenim platges a Tarragona, no? Però la motivació de la visita a la ciutat no és precisament el que és el juliol o l'agost, sinó que ara el mes de setembre, l'octubre, són boníssims, en aquest cas. I el novembre també.
Sí, aquest turisme més urbanita, no? No sé si pot ser més de cap de setmana llarg, no? Aquest...
Sí, de cap de setmana llarg, o que està desplaçat per venir a treballar a la ciutat, per venir a reunir-se a les nostres ciutats. I, evidentment, també el febrer, el març, el maig, el juny, són molt forts. I si li posem doncs que també ha començat el curs escolar, doncs ja tenim força reserves en aquest sentit.
Clar. I a més aquí tenim l'avantatge d'aquest clima, no?, que ens acompanya per fer, no?, en general,
sí.
turisme tot l'any, no?, aquest turisme urbanita, vull dir que és un hivern agradable. Per
ara, sí, i a més ara que aquests últims dies d'agost, inici de setembre, ha canviat de sobte,
sí,
ja fa fresqueta, doncs són uns mesos fabulosos per viatjar.
Doncs ja saben, jo he estat mirant al vostre web les diferents visites, i n'hi ha una que m'ha cridat especialment l'atenció. Tenen moltes opcions, allà poden entrar i tafanejar i triar la que més els agrada, aquesta de Viu Tarragona, que em sembla que ens porteu a fer un vermut i tot, no, Xavi?
Sí, com qui porta un grup d'amics doncs a la ciutat, que imagina't que li arriben uns parents, uns amics, i ha de fer doncs d'anfitrió, doncs fem una descoberta a la ciutat, i vam dir Viu Tarragona perquè era si afegia al final un vermut. També tenim una visita a l'estiu que es diu Assaboreix Tarragona, i fem un recorregut pel centre històric de la ciutat, no només en clau romana, sinó en clau de tradicions, en clau doncs medieval, de per què tenim una ciutat medieval a damunt d'una acròpoli romana, i acabàvem fent un gelat al balcó del Mediterrani, perquè si algú porta algú, rep algú, algun visitant, algun parent, algun amic a la ciutat, és molt normal fer cap al balcó del Mediterrani i potser fer un geladet,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs és el que oferim regularment aquest estiu a les tardes.
Són aquestes... A mi m'agrada, quan vaig de turista, sentir-me part de la ciutat, no? No allò que està com un aparador, i suposo que és una mica el que intenteu, no? Que visquin el dia a dia...
Sí, perquè s'interactua molt amb el visitant. És a dir, obrim algun pati, et pregunten què està passant a la ciutat, després on després poder anar a dinar o a sopar, i per tant això és aquesta connexió que hi ha amb la ciutat a través d'un guia, no?
Clar. Doncs, escolta, molta feina per endavant, suposo. A partir d'ara de setembre venim amb les piles carregades,
no? Sí, continuem, no? Sí. No vol dir això que siguin uns mesos deserts, el de l'agost...
No, no.
Però, no, perquè també, a més, fem moltes visites per individuals, que diguem. És a dir, gent s'apunta amb unes sortides, no? Però sí, ara comença, doncs, el curs escolar, hi ha... s'activa el món empresarial a nivell de reunions, de convencions, de congressos, i aquí som, no?
Per tant, si algú que ens estigui escoltant vol muntar una visita, si hi ha algun mínim de persones, Xavi, si us volen
no, portar? Hi ha moltes vegades fins i tot una parella o una família que ens demanen. Tenim un producte, doncs, que és posar un guia per una família, se'n diu Petit Comitè, en aquest cas, amb unes entrades incloses, i amb un sis ja els hi surt a compte.
Doncs escolta, això està molt bé, perquè ara si rebem uns amics, jo dic, doncs vinga, què els hi organitzo aquest cap de setmana? Doncs una bona visita, no?
Sí, mira, una cosa que passa molt a l'estiu és famílies que tenen, per exemple, nois convidats d'intercanvis,
sí.
Amb idiomes, normalment l'anglès, i ens ho demanen. Escolta, tenim a casa, i una altra família també en té, doncs uns nois dels Estats Units, uns nois també d'Anglaterra. Doncs podeu muntar-nos una visita, i ho fem en anglès, sí. Mm-hmm. Perquè parlem anglès, francès, italià, rus, alemany.
Acabo ja, eh? Algun indret que sorprengui especialment, que noteu vosaltres que la gent es quede parada?
Bueno, si parlem de la ciutat de Tarragona, la plaça del Paiol l'agrada molt. Una de les coses més, no només l'indret, sinó com entrar en aquell indret, és a dir, per exemple, no pujar pel carrer Major cap a la Catedral, sinó entrar-hi des d'un carrer lateral, uh-huh. I de sobte trobar-te la façana de la Catedral. Això agrada moltíssim. I també durant una visita és molt interessant fer una pauseta i prendre alguna cosa, doncs, en una plaça. No forcem, ni molt menys, però sí que fer una pausa en una terrassa de la plaça del Fòrum, o treure't de la màniga una entrada al Museu d'Art Modern i descobrir, posar, com diem nosaltres, posar color a la visita, descobrir el tapís de Miró al Museu d'Art Modern, o, per suposat, una cosa que la gent fa un gran o, és entrar a les voltes romanes sota el Fòrum i les grades del circ. Això et sorprèn moltíssim, també.
Doncs escolta, jo convido a la gent a que faci de turista a casa seva, eh? Ho podem fer a través d'Itinere Tarragona. Sou a la baixada del Roser número 8.
Sí, al portal del Roser,
de Tarragona, i al web www.turismedetarragona.com troben totes les opcions. Xavi, un plaer tenir-te aquí, torna quan vulguis.
Un plaer per mi. Gràcies. Moltes gràcies, Mònica.
Dietètic Herbolari Casa Pià. A Dietètic Herbolari Casa Pià treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pià trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pià a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapià.com.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Sibarita.
10 minuts pràcticament i arribarem ja al punt de la una. Han reconegut la sintonia, evidentment, el Sibarit el tinc aquí. Carlos Montagut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat això?
Bueno, prou bé.
Has pogut fer vacances?
Bueno, de moment encara no.
De moment encara no, però hem de dir que l'Oranget han continuat tot l'estiu al peu del canó, ja saben, al carrer d'en Vilà, número 2 de Reus. Aquí no es tanque ni per festes ni per res.
Bueno, mami, per festes sí, eh? Però per vacances de moment encara no mos ha donat temps.
Encara no, però bé, l'estiu ha donat de sí. No sé si aquests grups de turistes que veiem per Reus s'aventuren aquí a comprar vins.
Prou, enguany sí, eh? Enguany s'ha notat, eh? Amb el turisme. Almenys nosaltres, particularment, amb el que és el tema del turisme, sí que ho hem notat una mica de temps. Algo més que l'any passat.
Bueno, això són bones notícies. La gent ve receptiva. Sí. Ve a buscar algun concret, pregunto?
Depèn. Si... Depèn del turista que entre. Depèn del turista.
Tu ja el veus,
si
és...
no? No, si és un turista francès o és un turista belga, li agrada molt el vi. I estos van a per vi. I coneixen bastant la zona. Coneixen els Montsant, coneixen Priorat, coneixen Terra Alta, que és curiós, amb els blancs. Vull dir, tenen bons coneixements i si no es deixen aconsellar molt. El rus mira l'ampolla, mira el preu, si hi ha que agafen la més cara i n'hi ha que volen vermut, i el rus no ho saps, no saps mai
no
per
saps
on
mai.
Tirarà. Però, per exemple, jo dic, amb el francès i amb el belga, sobretot enguany ha vingut molt de francès, i el francès amb el tema del vi és un bon client que li agrada i coneix.
Molt bé, ha fet la falqueta ella, ha dit, i Terra Alta. Eh?
Sí, bueno, no perquè ara anava a tirar cara a casa, no?
Que ho anaves a fer,
sinó perquè realment, sobretot, evidentment, tothom coneix Priorat, la Deo Priorat, la Deo Copriorat, el client francès, belga, el qui entro, no? Però, per exemple, el client francès ve amb molt de coneixement del que és la Deo Montsant i també alguns venen amb sapiguent que és la Terra Alta i els blancs de la Terra Alta. Vull dir, i això és curiós, això sobte, no? Perquè els francesos són país de vins,
sí,
de bons vins, igual que aquí, no? Vull dir... però tenen més inquietud i coneixen una miqueta més la regió nostra, la coneixen i sorprèn.
Tenen curiositat, això està bé,
sí.
que es coneguin, no?, els vins de la Terra Alta, també és feina de picar pedra de molts anys, no?
Sí, no, està clar, no és una cosa que ve perquè sí, no? Està clar que porten molts anys ja picant pedra i això... Però ja dic, també amb la Deo Montsant, amb la Deo Montsant també el client francès i belga també, no? Però sobretot el francès la coneix i busca, potser buscant una relació qualitat-preu, més buscant aquesta relació qualitat-preu amb el Montsant.
Doncs escolta, mira, jo aquest cap de setmana he estat a casa teva, de fet.
A on?
Home, me n'he anat jo cap a les Terres de l'Ebre, he estat a Pinell d'Ebre i a Corbera d'Ebre. Home, que és bonic el Pinell.
Que has anat a la cooperativa, suposo.
Bé, home, sí,
la visita,
he anat a fer
celler.
La visita, obligadíssima,
home,
he de
sí,
dir.
Sí, s'hi ha de passar.
No, he de fer... És que la gent, jo crec, que no coneix, de veritat, el sud de Catalunya, no? És encara, crec, un gran desconegut.
Crec que sí, potser sí, però... cada vegada menys.
Cada vegada menys, per sort.
Jo per exemple, d'uns... Què farà? Des de que en treballava a Lizarrán, doncs ara farà uns 6-7 anys cap aquí, sobretot amb el tema de la Via Verda, de la ruta de... Bueno, del que era la via del tren, de la ruta del Safrà, era? Del Safran? N'adono ara. Sobretot del fet de la ruta esta, la gent ha entrat en molt més coneixement, sobretot a la zona de la Terra Alta, no? I d'uns anys cap aquí, doncs jo sí que abans, quan vivia aquí, parlava del Pinell de Brai, Terra Alta, sonava una mica lluny.
Exacte.
A la gent d'aquí, però ara ja no, eh?
Ara ja no. Per tant, jo, com que aquesta temporada el Carlos té tanta feina a la botiga que cada setmana no podrà estar aquí amb nosaltres...
Enguany anirà una miqueta més apretadeta la cosa. Farem un esforç per a vindre el màxim que es pugui.
Intentarem que el Carlos i el Xavi continuïn venint de tant en tant.
Buscarem un hueco.
Si no, sempre. Ja saben que al carrer d'en Vila número 2, a l'Oranget, els troben, per qualsevol dubte. Horari de botiga, recorda-me'l, Carlos.
Horari de botiga, ara canviarem una miqueta, ara serà bàsicament les tardes.
Molt bé.
I després sí que divendres i dissabte serà tot el dia, divendres i dissabtes al matins de 10 a 2 i les tardes de 5 a 9, i entre setmana, de dilluns a dijous, farem mala tarda. Va. Això serà a partir d'esta setmana, de la setmana pròxima, que ja ho avisarem també als I clients.
Esteu atents
i, evidentment,
també, no?
Sí,
a les xarxes socials també de l'Oranget, no? Al Facebook i a l'Instagram i tot plegat. Però bé, com que ara, doncs, per feina, no podran venir cada setmana, cosa que jo...
Però seguirem en recerca, eh?
Home,
seguirem en recerca, seguirem
en recerca. És
que jo
introduïa aquest tema de anar a la Terra Alta, perquè jo el que em proposo aquesta temporada, ja que no et podem tenir aquí cada setmana, és que quan vinguis ens ajudes a fer una mena de guia cope. O sigui, la guia Michelin està molt bé, però fem la nostra.
Vale, d'acord.
No? Doncs mira, et recomano tal restaurant a tal lloc. I nosaltres anem ajudant els oients... Que els oients...
Però farem de tota la província.
De tota, de tota.
Tota
sí,
província.
Sí, de tota la província.
Vale, perfecte, perfecte.
No? Que els oients també ens puguin ajudar i a final de temporada tinguem la guia bàsica perfecta per moure'ns per les comarques
Estrella
de Tarragona.
Cope, la guia Estrella Cope.
Correcte.
Estrellats de la Cope.
On anar, exacte, és una mica així, on anar, què veure, que, on menjar,
vale,
perquè això és importantíssim. Aquesta informació de servei, perquè tu ara te'n vas a un lloc i vas perdut, i caus a vegades en trampes. Llavors, que ens ajudis, Carlos,
pues
a
bueno,
fer aquesta mena
fet,
de guia.
Això està fet.
Tu que a més et mous molt per restaurants de tota la
sí,
demarcació.
Sí, tant jo com el Javi, pues, bueno, també pues, per motius de feina, que no només és la botiga, sinó també la venda pues, a restauració i a altres comerços especialitzats, pues, mos toca moure, però serà una bona...
No,
farem
pots,
una bona recerca de locals. Pues, quan algú hagi d'anar a visitar certes zones, pues, mira, tal lloc, tal altre... Vale,
no, fem una mica de les descobertes del Sibarita, no?
Venga, a veure... perfecte, perfecte. Sí,
a veure
sí.
Quina llista, amb quina llista acabem a final de temporada.
Jo, a veure, jo suposo que serà àmplia, a veure lo que mos done de temps, però ja veuràs com farem una bona...
Sí. Sí, sí, no sé si t'has fet alguna descoberta aquest estiu gastronòmica a nivell menjar o beure, o algun vi que us hagi arribat a la botiga, algun producte que diguis, ostres, això m'ha cridat l'atenció.
A veure, avui enguany no he sortit massa, eh? La veritat és que no
pobre, l'hem tingut aquí picant pedra.
Una mica. Però, a veure, en tema de vins sí, perquè sempre hi ha coses que et van sortint, no? Et van arribant moltes coses a la botiga i vas provant i històries. Però ara, mira, parlant del Montsant, precisament que estàvem parlant ara, un dels cellers que ara vam provar fa poquet i ara hem començat a treballar és un dels cellers que pront farem també un tast allà a la botiga, que és el Mas de l'Abundància, aquí que està al Mar Roig.
Sí.
I ha sigut, bueno, un de les... Ja el vam descobrir fa un temps, però ara vam acabar de... Vam fer la visita al celler i vam acabar de fer l'aposentament amb el producte, amb els cellers del Mas de l'Abundància. I després uns caves, eh? Uns caves també. Uns caves, m'han agradat molt. Ja després ja m'ho anem a Sensor ni de Noia, però hi ha vingut una casa de caves que també ens han agradat molt.
Bueno, doncs molt interessant, ja saben, si es volen deixar aconsellar, vaja, que és el que han de fer, doncs a l'Oranget els aconsellen sempre
sí.
Estan al dia de les novetats, i com dic, intentarem doncs, que un cop al mes pugui venir el Carlos a explicar-nos, no? A fer-nos aquesta
sí,
mena de guia.
Sí, farem un hueco, farem sí o sí.
Aquesta mena de guia sibarita. Mira, començo jo, si vols. Ja que he estat per les teves terres, a més m'agrada molt perquè, mira, ha sigut una manera de tancar un cercle, perquè vam tenir fa uns mesos aquí, a l'Espai d'Emprenedors, una noia que és va canviar de vida, va deixar la seva feina que tenia i va dir, vull muntar una casa, un hotel especial, diferent, a Móra d'Ebre.
Mm.
I a través d'ella, mira, l'he visitat aquest cap de setmana, que ja en tenia ganes, a la Casa del Castell, li ha una abraçada, que és un hotel preciós, magnífic, i des d'allà, doncs ella també em va guiar, em va portar...
Dins
Amora. Móra i voltants.
Bé,
està dins Amora, just davant del castell, busquin.
Sí, vale, dalt.
I allò que a mi m'agrada això, doncs ella em va recomanar. On vas a menjar? Escolta, recomanacions magnífiques a Móra, a Miravet, a Marçà... Bé, a tota la vora.
Bueno, encertat.
Molt.
Ah, perfecte.
Molt. Si vas a Móra d'Ebre, has d'anar a un lloc que es diu Sota de Copes.
Sota
no sé si el
Copes.
Coneixes.
No.
Espera, doncs has d'anar. Apunta. I això és el que hauran de fer els oients sempre que vinguis.
Vinga,
apunta.
Sí.
Llavors, Carlos, un plaer començar temporada amb tu.
Aquí estarem.
Aquí ens veurem de tant en tant. I escolta, sempre que hi hagi qualsevol novetat a l'Oranget, tu ens avises.
Sí, dona.
Que diguis, tenim un tas, tenim el que sigui, tu ens avises, que ho expliquem
aquí. Ja anirem
aquí
fent cosetes, ja anirem fent cosetes.
D'acord?
Sí, sí.
Que tinguis bona arrencada de setembre. Tu ja has si dir-te tornat al col·le ja fa dies, no has deixat.
Sí, bueno, no l'he deixat. No, a veure si ara, entre setembre i octubre, fem alguna coseta, mos ho partim una mica amb el Javi i a veure què passa.
Algun dia de vacances,
sí,
no?
Sí, almenys ho hem de fer, si no, malament.
Però bé, s'ha d'aixecar el país.
Sí,
nois.
Bueno, pues que no confio en altres perquè, mare...
Carlos, gràcies, un plaer.
A tu, a d'altres.
Home, això arribem ja al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 amb més notícies i atenció perquè ens n'anem de vins. Ai, mira, i ara ja m'està marxant el Carlos i no em sentirà. Avui parlarem del celler Marroig, precisament, i de la seva mistela molt vella, eh? Així que no s'ho perdin. Fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy asegura que el gobierno no va a permitir la estafa que pretende Carles Puigdemont con el desafío independentista. El presidente ha vuelto a insistir en que no se va a celebrar ningún referéndum ilegal en Cataluña. Alberto Escalante.
Ante la Junta Directiva Nacional del PP, Rajoy ha calificado de estafa democrática, de despropósito y de disparate el plan del gobierno catalán que pretenda en un solo día, ha dicho, calificar la ley del referéndum, incluirla en el orden del día, aprobarla en pleno y convocar la consulta sin debate democrático en el Parlament y saltándose todo los trámites legales. Frente a ello, Rajoy promete sensatez.
Vamos a hacer las cosas y actuar con proporcionalidad y con inteligencia, con tranquilidad y con firmeza. Porque lo que quieren ellos es que hagamos exactamente lo contrario de lo que yo acabo de decir. Pues no lo vamos a hacer.
Rajoy dice que en el gobierno catalán todos desconfían de todos y lamenta que nadie haya ejercido un liderazgo capaz de decir que lo más razonable es rectificar.
Por su parte, la ejecutiva del PSOE ha aprobado una batería de iniciativas para buscar una respuesta política al desafío en Cataluña. Entre las propuestas, abrir en el Congreso el debate sobre la reforma federal de la Constitución. Para ello, mantendrá una ronda de contactos con el resto de partidos. En la sede socialista de la calle Ferraz está Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez compromete su apoyo al gobierno para frenar el referéndum ilegal que tilda de irresponsable salto al vacío, pero a renglón seguido propone articular soluciones políticas, la primera de las cuales consiste en comenzar a abrir ese camino a la reforma de la Constitución, para lo que el secretario general llama a sumarse a un espacio de diálogo en el Congreso al resto de fuerzas, empezando por el PP.
Todas las naciones son España. Todas las naciones son España. Y lo que tiene que hacer un presidente del gobierno es escuchar. Escuchar la vocación de ser que tienen muchos de esos territorios. Y me gustaría que fuera con el Partido Popular, porque el Partido Popular también gobierna en muchas comunidades autónomas y, en consecuencia, no debe sustraerse de este debate.
Con guiños constantes a los populares, Sánchez tiene previsto llamar a Mariano Rajoy en las próximas horas. Será el jueves cuando el PSOE registre su mesa de diálogo en las Cortes.
Por lo demás, la mujer malagueña que estaba en busca y captura por fugarse con sus hijos se ha presentado en los juzgados. Se encontraba ilocalizable desde julio. COPE Málaga, Carmen Cerván.
La mujer de 41 años, vecina de este municipio de la comarca de Antequera, permanecía en paradero desconocido con sus dos hijas de 5 y 7 años desde finales de julio. Debía haber entregado entonces las dos niñas a su exmarido, pero no lo hizo y él la denunció ante el juzgado. Estaba en busca y captura por un presunto delito de sustracción de menores. Hoy ya finalmente se ha personado en el juzgado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El 74% de los españoles ha dejado información personal en Internet en el último año. Así lo confirma la Oficina Estadística de la Unión Europea. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Casi usamos tanto Internet como el cepillo de dientes, algunos más, dependiendo de los casos. Según los últimos datos de la Oficina Estadística Europea, más del 70% de la población ha dejado algún tipo de información en la red en el último año. En la mayoría de los casos son datos relacionados con nuestra fecha de nacimiento o identidad para completar formularios. Compartimos fotos y ubicación, de todas formas, en un porcentaje menor al que creemos. España está por encima de la media europea. Solo el 3% de los usuarios han sufrido algún tipo de fraude financiero por Internet.
Es tiempo ya para saludar a José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Oye, para algunos padres es difícil aceptar el camino de sus hijos, sobre todo si se aleja de sus principios religiosos, ¿verdad?
Pues es difícil, pero a veces se consigue, y este es el caso. Vamos a contar la historia en el espejo de un joven sacerdote, hijo de un inmigrante egipcio musulmán que se casó con una italiana católica. Se llama Nur el-Din Nasar. Sus padres le dieron libertad para seguir su propio camino, y conforme crecía fue prevaleciendo la religión materna. fraterna, la católica. Pero solo cuando tenía 21 años, tras conocer a un sacerdote que volvía de África, decidió recibir los sacramentos y empezó a vislumbrar su vocación al sacerdocio. Esto provocó un enorme enfado de su padre, que le retiró la palabra durante 6 meses. Pero poco a poco, con mucho sufrimiento y gran lealtad mutua, fueron recuperando su relación. El padre Nur el-Din, que se prepara ahora para ir como misionero al Chad, afirma que la sencillez y el espíritu de misericordia y de paz de su padre, musulmán, le han enseñado muchas cosas que ahora le sirven para ejercer su sacerdocio.
Estamos deseando escuchar la historia completa en El Espejo en media hora.
Media horita nos escuchamos.
Hasta luego. Y en deportes, atención, porque Julen Lopetegui alimenta el debate sobre una sede fija para los partidos de la selección de fútbol. ¿Es así, Luis Munilla?
Sí, Pilar, ¿qué tal? Bueno, después del ambientazo del Bernabéu el sábado ante Italia, que no es la primera vez que sucede, por cierto, es un debate que vuelve a estar en la calle. Podría ser el Bernabéu, podría ser otro estadio, pero lo del sábado le ha llegado al seleccionador, que anoche en tiempo de juego se mostraba partidario de que la federación por lo menos se lo piense.
Yo creo que es un debate interesante. El ambiente que hemos sentido cuando hemos ido como forasteros en Wembley o en el Parque de los Príncipes, yo creo que es el que sintieron ayer en el Bernabéu, porque eso es una energía extra que tenemos y fue un ambiente fantástico. También es cierto que no todos los partidos juegas contra un rival como Italia.
Claro.
Y seguramente habría que tener todo eso en cuenta, pero vamos, no descarto ninguna pensada en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que la sensación que tuvimos fue positiva.
A la selección la tenemos camino de Liechtenstein, donde mañana juega partido de clasificación para el Mundial sin Villa, que se vuelve a Estados Unidos por una elongación. Hoy la que juega la selección de baloncesto en el Eurobasket es a las 7:30 contra Rumanía y lo va a contar tiempo de juego. Cita también para Rafa Nadal en los octavos de final del Open USA contra Dolgopolov en torno a las 7:00 p.m. A esta hora además está Fernando Alonso en el Bernabéu, siendo nombrado por Florentino Pérez socio de honor del Real Madrid. Y tenemos una última hora porque la Liga de Fútbol Profesional acaba de confirmar que la UEFA va a investigar al Paris Saint-Germain por posible violación del fair play financiero en el fichaje de Neymar.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es Mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Y nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Y para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Es un incidente aislado y creo que hoy va a ser el día más seguro.
No es malo acudir a una tercera persona que te ayude.
Una subida de tipos, eso se va a ir reflejando en la hipoteca.
Intentamos no pensar en lo malo, cómo estará.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Nuevas emociones, nuevos protagonistas, nueva temporada. Vuelve Bertín con un invitado muy especial, Manuel Carrasco.
Cántalo algo, tengo un trocito de mar.
Tengo un trocito de mar.
Mi casa es la tuya. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
La Razón te regala la nueva Termo Professional. Fruto del esfuerzo y la innovación, ha superado las pruebas más exigentes y obtenido los máximos certificados de calidad, con todas las prestaciones de la multifunción más revolucionaria. Es la termo que siempre has querido y es gratis. Este sábado con La Razón.
Buenas, soy el cargo de todos los peajes.
Y yo la factura de la moto acuática.
¿Qué tal? Soy la cuenta de la paella del chiringuito.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la Easy Idea número 3. Ven a la Red Renault, cómprate un Clio desde 9.150 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
COPE Tarragona.
Estás informat.
No 9 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Protecció Civil manté la prealerta de l'Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a la demarcació de Tarragona, al Camp i a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic preveu que aquest dilluns es superi el llindar dels 20 litres en mitja hora a la demarcació. Així mateix, els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. Per això, Protecció Civil demana que revisin les taulades i es mantinguin nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment en patis o als terrats dels edificis. La xifra del matí són les 1.096 persones en què ha pujat l'atur a la demarcació de Tarragona aquest mes d'agost. Ara hi ha en total 44.863 persones apuntades a les llistes de desocupats. Es trenca així la tendència a la baixa, principalment a causa de la finalització dels contractes temporals, en especial al sector serveis. I bona notícia avui és que Cambrils recupera a poc la normalitat i ha omplert els carrers de pólvora i gresca en la nit del foc aquest cap de setmana. S'hi han aplegat unes 10.000 persones. El municipi ha mantingut les mesures de seguretat ja previstes abans de l'atac terrorista del passat mes d'agost, vigilància policial i la instal·lació d'alguns blocs de formigó per evitar l'accés de vehicles a llocs concorreguts. El regidor de Festes de Cambrils, Lluís Abella, explicava que aquests dies han estat molt durs, però que els cambrilencs tenien ganes de tornar a la normalitat.
La gent vol normalitat, la gent surt al carrer, vol demostrar, com hem dit, després d'aquests dies tan durs, que no tenim por, malgrat l'atemptat que vam sofrir aquí a Cambrils, ja s'estaven prenent mesures especials per tots els esdeveniments.
15 persones continuen ingressades pels atemptats de Barcelona i Cambrils. Hi ha 3 ferits greus i 12 de menys greus. Estan ingressades en 7 centres sanitaris catalans i un de Saragossa. Ja no queda cap ingressat als hospitals tarragonins. Doncs amb això arribem al final d'aquesta ràpida repassada informativa. Un minut i ens n'anem de vins.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, anem de vins al programa. Fem avui la primera parada de la temporada. La fem al Priorat i ens volem endinsar al celler Mas Roig. I per fer-ho, ens acompanya avui la seva enòloga, Eulàlia Roca. Eulàlia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que a més repeteixes.
Sí, repeteixo. Sí.
Ja vas estar aquí la passada temporada, però clar, ho comentàvem amb l'Eulàlia abans d'entrar, clar. Un celler cada setmana, doncs sí. Ja aquí hem de començar a repetir, no?
Bueno, per nosaltres és un plaer, eh? Per nosaltres és un plaer que ens inviteu, ens agrada molt estar aquí.
Per nosaltres també, perquè a més esteu de celebració importantíssima aquest any, no? El celler Mas Roig, el centenari.
Sí,
no sé
sí,
si fa
sí.
Una mica de vertigen, això.
Bueno, ens ho feia, però ara que hi som a dins, ens alegra molt, moltíssim. Sí, portem un any de celebració. I bueno, hem fet un munt d'actes per celebrar així de cara al client final, de cara als clients i prescriptors, proveïdors, i bueno, portem un any de festa, com aquell que diu, i molt bé, molt
I
bé.
I encara queda, no?
Sí, encara queda una miqueta, hasta el desembre. Bueno, en teoria és hasta el febrer de l'any que ve, perquè el vam començar al febrer, el centenari, perquè la data era al febrer. Llavors, en principi, hasta el febrer de l'any que ve podem estar de festa.
Doncs això sempre és bo, segur que no us falta amb què brindar, no?
No.
Mas Roig, de fet, ja, bé, si entren, els dic el web, www.cellermasroig.com, la varietat varietat de vins que feu és amplíssima, Eulàlia. Mm. Això ja en vam parlar l'altra vegada, però sí, recordem una mica grans trets, però negres, rosats, blancs, no? És una gamma molt àmplia.
Sí, sí, com us vaig explicar l'última vegada, bueno, nosaltres som un dels cellers més grans, bueno, el celler més gran de la DEO Montsant, som el celler que tenim més producció, llavors per, bueno, per temes de diversificació de mercats i això, pues necessitem tindre una mica aquesta gamma que sigui una miqueta més àmplia, no?, per arribar a diversos públics, diversos mercats i, bueno, per també, bueno, per continuar creixent i treballant com fem ara.
Uh-huh. Jo els recomano que mirin tota la varietat. Ja et dic, tenen el Solà Fred, el Pinyeres, les Sors, el Finca Cucó, el Ferest, que és el vi ecològic,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Tenen de tot això, en negres, blancs, tantíssima també varietat, els rosats. Però avui l'Eulàlia ve a parlar-vos en concret d'una cosa que feu al celler Marroig, que és el que ens va recomanar des del celler de l'Eran, el darrer programa de temporada, que és la mistela molt vella.
Sí.
Què té d'especial aquesta mistela perquè des del celler de l'Era ens la recomanessin tant, Eulàlia?
Doncs jo crec que productes així a la nostra zona pocs, la veritat. I la història que té és molt curiosa. La mistela molt vella és un producte que surt una mica de la casualitat, perquè, bueno, com hem dit, no, el nostre celler és centenari, té molta història, i els pagesos que hi treballaven fa molts anys, bueno, ells, això que sempre es diu, no?, tenien la seva bota del racó,
sí,
es veu, i on ells treien, es treien unes botelletes de vi per passar els Nadals cadascú a casa seva, no? I ells ja, bueno, ja van anar passant els anys i es veu que, bueno, aquella bota es va quedar oblidada en aquell racó. I ja fa uns quants anys que els nostres dos enòlegs que teníem en aquell moment, que era el Carles Escolà, que és actualment el director tècnic del celler, i un antic enòleg, van trobar, per casualitat, aquesta bota. I la van obrir i dins tot el vi que havia quedat durant tots aquells anys s'havia fet caramel, no? S'havien fet unes mares allí que van dir, ostres, pues això és una relíquia, no? I això ho hem de reaprofitar. Llavors el que van fer, van agafar aquestes mares, les van repartir amb unes botes velles que tenien i les van reomplir de mistela fresca de l'any, d'aquell,
sí,
any. Llavors el que van fer és van deixar passar els anys i van dir, bueno, veurem què en surt d'aquí, no? I va sortir la mistela molt vella.
O sigui, va ser una mica atzar, no?
Sí.
I casualitat, i deia, va, provem a veure què tal, no sé si amb alguna esperança, no? Deia, bueno, a veure,
sí,
provem-ho.
Sí, una mica experiment, no? Ells encara, el Carles encara ho explica, no? I va ser una mica això, bueno, ells ja ho veien que era una cosa que podia sortir algo molt bo i realment va sortir una cosa molt bona.
O sigui, que els propis creadors,
sí,
els primers sorpresos,
sí,
no?,
sí,
amb el resultat. Dedueixo pel que dius que no és una producció molt àmplia d'aquesta mistela, no?
No?
Perquè és una cosa com a molt cuidada i especial.
Mm. La primera característica que té és que és 100% carinyena. Val? Això és estrany trobar-ho a la nostra zona. Normalment les misteles estan fetes de garnatxa, o sigui, perquè et donen més fruita dolça, això. I nosaltres, bueno, nosaltres estem a la zona de Carinyena de Montsant i volíem fer una cosa diferent amb una mistela 100% carinyena. Llavors és una mistela que està feta pel sistema de soleres.
Uh-huh.
És el sistema que fan servir, per exemple, els vins de Xerès, allí a Cádiz, i bueno, consisteix, no, en envellir. Bueno, tens una sèrie de botes i el que fas és, la primera és, hi entres aquesta mistela jove, però de les altres, cada any extreus una part del vi, no, d'aquesta mistela, i reomplis una altra i vas reomplint amb cadena.
És una mica com el pa, no? Com el llevat del pa, que el vas alimentant, no? Diguéssim.
Sí, i s'envelleix de mares encara més velles.
Clar.
Vull dir, per això no té anyada, perquè és una mescla de misteles de diverses anyades, no?
Uh-huh.
I bueno, la mistela més jove té 8 anys, vull dir que... I les lies, amb les mares amb les que treballem, tenen més de 40 anys, vull dir que és molt bé. I el que la producció que tu deies, em sembla que estem parlant d'unes 300 ampolles cada 2 anys.
Ostres, sí que és exclusiu, és a dir, que és del
molt,
tot, eh?
Molt exclusiva, sí. Malauradament, pues, només podem produir aquesta i es fa totalment de forma artesanal. Vull dir, ni es filtra ni res. Tu, si compres una ampolla i te la veus, veuràs tot el solatge. Vull dir, és un producte supernatural.
Estic ara, no s'ha pogut quedar avui el nostre Sibarita i deu estar escoltant de camí cap a casa, que ha hagut de marxar, i diem, com m'estic perdent jo això? Perquè és un ferm defensor, ell sempre diu, les misteles, els vins rancis, sisplau, no? Que els tenim com a denostats, com a oblidats, és una cosa molt nostra, no?
Sí,
és tradició
sí.
de casa nostra, això.
Totalment, totalment. Aquí, bueno, al Priorat i segurament que tota la demarcació de Tarragona i Catalunya, bueno, els vins de sobretaula eren les misteles, no? Jo recordo els meus avis, bueno, sempre han posat la botelleta de vi ranci, la botelleta de mistela després a les postres, no? I, bueno, això és el que intentem reivindicar des de tots els cellers. Ara, sembla que s'estiguin una mica tornant a posar una mica de moda, sí. que és el que intentem, però bueno, les noves generacions costa, però allí estem, no? És revalorar aquest producte tan nostre, perquè no deixa de ser molt nostre.
I tant. Important, ara pregunta, ens has parlat de com és la elaboració, no? De com va ser aquesta descoberta. Suposo que després de l'èxit, no? Us plantegeu continuar fent aquesta mistela més vella, no? Que no es torni a perdre, no?
Sí, no, la continuem fent des de que es va iniciar i la continuarem fent. Això sí, és una producció, seguirà sent una producció molt limitada, però sí, és que és molt, molt curiosa, perquè una mistela en boca és dolça, no? I té la untuositat que ha de tenir una mistela. El que passa que aquesta és molt curiosa perquè abans de provar-la, si tu l'olores, les notes en nas són rànsies.
Ah, sí? Vull dir,
sí, són notes evolucionades que tu sembla que et vagis a veure no com un vi ranci exactament, però són notes així oxidades, evolucionades, i quan te la poses a la boca és dolçó, no? És una cosa molt, molt curiosa.
És molt curiosa. De fet, ens has portat una ampolla, ara penjarem una foto al nostre compte de Twitter. On la podem trobar? Suposo que al celler, evidentment, directament.
Sí, és difícil de trobar-la.
Sí, eh?
És difícil, sí. Sí, no ho sabria dir exactament. Al celler segur, a la agrobotiga del celler segur que la trobaran, però bueno, és difícil de trobar-la. Bueno, jo suposo que a qualsevol lloc on puguin trobar els nostres vins, si pregunten per la mistela, hi ha alguna manera de que l'aconseguissin.
No?
Sí. El que passa és que, com que la producció és tan limitada, pues no se'n troba tot arreu.
Clar. Una bona excusa per anar a buscar aquesta mistela, aquesta mistela molt vella, és visitar-vos, tenint en compte que ara, número 1, estem en verema.
Sí, i tant.
No? I això és un... Ara em deies també abans d'entrar, no? És un moment també molt interessant per conèixer el celler i veure realment el treball, no? I com es fa la feina. I a més és que ens oferiu la possibilitat, ara al celler Masroig, de participar de la verema. Com és això, Eulàlia?
Sí, doncs, bueno, per mi és, jo sempre ho he dit, per mi l'època més interessant i més bonica de visitar un celler és quan està en plena producció, en plena verema, no? És l'època més important de tot l'any. Llavors, pues, nosaltres ja fa uns anys vam decidir, recordo que els primers anys, pues, era poder anar a veure com estan veremant, però al final vam dir, escolta, el que hem de fer és ensenyar a la feina del viticultor i que l'aprenguin i que la puguin fer, ni que sigui un ratet, no? I això és el que fem. Bueno, ja fa un temps que vam idear el que és Viu la Verema, i ara ho fenim tots els dissabtes de setembre i octubre, que normalment és quan dura la verema, aquests dos mesos, pues que la gent pugui vindre i pugui esdevenir viticultor per un dia. Es va a les finques i, bueno, es verema, juntament amb alguna família dels nostres viticultors, i bueno, poden experimentar el que és el fet de verema, no? Com els ensenyem com... Bueno, que no és gaire complicat, com es fa, però bueno, els ensenyem com es fa i bueno, com seleccionem els raïms, i llavors, bueno, després de verema es va al celler i se'ls explica una mica i poden veure tot el procés d'elaboració del vi, i que això és el que expliquem la resta de l'any, però la resta de l'any la gent no ho pot veure, no?
Exacte.
I el bo és que la verema sí, i ho podem viure en primera persona.
Mm-hmm. Llavors, de fet, ens explica, ens deixeu verema allò, embrutar-nos les mans una mica,
sí.
No? I veure després d'aquest raïm quin camí
com
fa
exacte.
Cap al celler, no?
Mm-hmm.
I tota l'explicació per la producció dels diferents vins que feu.
Sí, exacte, perquè dins del celler, pues, ells veuran entrar el raïm a les tolves, com es trinxa aquest raïm, com va a les tines, si es fan remuntatges, bueno, tot el tema de l'elaboració que es fa durant l'època de la verema, no? Quan estan fermentant els vins i tot això.
Mm-hmm. Per tant, ja saben, tots els dissabtes de setembre i d'octubre, mm-hmm, a www.sellemarroig.com poden, perquè suposo que hem de reservar, evidentment,
sí,
no? Millor,
sí,
per organitzar-nos.
Sí, sí, sí.
I és una molt bona oportunitat de conèixer aquesta feina, que de vegades, no? Per molts, és una cosa que sí, és d'aquí, però no saps ben bé com va, i després aprecies molt més, jo crec, que els vins i els productes, no? I
totalment.
Aprens a identificar què t'agrada, també, no?
Sí, clar. I aprens de cada varietat de raïm, perquè, bueno, ara estem, bueno, cada setmana, o, bueno, tota l'evolució de la verema, cada varietat se verema al seu dia òptim, i, bueno, llavors és una mica ensenyar-los que quan ells compren una botella de vi o obren una botella de vi en un restaurant, que sàpiguin una miqueta més del que hi ha darrere d'aquella botella, no? De tot el treball que implica, l'esforç de totes les famílies que fan que, bueno, que cellers com el nostre, pues, puguin anar vivint i bueno, tirant tot aquest temps i bueno, que sàpiguin què és fer el vi.
Mm-hmm. Hi ha molta feina, perquè a més ja heu començat vosaltres, no? El Celler Mas Roig, sí. L'altre dia quan parlàvem per telèfon, ja hem començat perquè s'ha avançat, no?
S'ha avançat.
La climatologia aquí ha jugat les seves cartes aquest any, no?
Totalment, totalment. Bueno, aquest, com, bueno, quasi tota la demarcació de Tarragona, bueno, i tota Catalunya, i s'ha avançat, no? Tot arreu. El que ha passat és que hem tingut una primavera-estiu molt, molt càlida, vam tindre un juny, un juliol supercàlid i llavors pues, tot s'ha avançat. Nosaltres en aquesta època en molts anys no estem ni... Bueno, hem començat amb els blancs i negres poc i ara ja estem a... Bueno, ja hem entrat tot el blanc i ara encara falten les varietats autòctones que tardaran una miqueta més. Bueno, la garnatxa no gaire, però ja estem entrant cirars, ulls de llebre i tot.
Mm-hmm. O sigui que s'ha avançat una mica la feina, però
sí.
No, aquest any la previsió és bona en general.
No, és bona. O sigui... El que ha passat és que bueno, s'ha avançat, el punt de maduració òptim més abans i la producció disminuirà. Perquè bueno, els raïmets, al fer aquest temps més càlid i això, pues, són més petitets i la producció en general a tot el país disminuirà, uh-huh. Però això no afecta la qualitat, al contrari. Els enòlegs el que volen són els raïmets sí. Ben petitets i ben sants, que la verema està supersana, perquè enguany, com que no hi ha hagut ni humitat ni res, pues, no hem tingut cap tipus de malaltia ni res. Llavors, mentre estigui sa i tot, la qualitat és perfecta.
Molt bé, doncs haurem d'estar molt atents a aquesta anyada. Jo el recomano que visitin el celler Mas Roig, poden fer la verema els dissabtes de setembre d'octubre, però si no, esmorzars entre vinyes, anar fins i tot a cavall, no?, entre les vinyes, o sigui que ens oferiu moltes possibilitats.
Sí, una de les coses que tenim al celler és ganes de fer moltes coses, som un equip molt jove i bueno, sempre estem ideant noves propostes, i aquestes són dues propostes que són noves d'enguany, i bueno, proposem també coses per la família, per a mi, perquè puguis vindre amb un grup d'amics, i puguis disfrutar una mica de i sí, el que fem és col·laboracions també amb empreses de la zona com la Ruta Cavalls, uh-huh. I bueno, se'ls ofereix un passeig amb vinyes d'una manera diferent damunt d'un cavall i després sempre acabem l'activitat amb una visita a les instal·lacions centenàries del celler i un tast dels nostres vins.
Uh-huh. Doncs apuntin si no tenen plans, per qualsevol d'aquests caps de setmana de setembre o d'octubre, molt bona opció. No et deixo marxar, Eulàlia, sense que em recomanis un vi o un celler, ja saps, demarcació de Tarragona, a partir d'aquí, el que tu vulguis.
Vale, me n'aniré a la denominació d'origen veïna, la DOQ Priorat,
sí.
I bueno, i és perquè, com que hem parlat de la Mistela molt vella, com us he dit abans, va ser un descobriment de dos enòlegs, un és el nostre, el Carles Escolà, i l'altre és el Ricard Rofes, i ell actualment és enòleg de cellers Escaladei, a Escaladei, al Priorat, i bueno, com us he dit, nosaltres som celler de Carinyena, i ell, al contrari, és celler de Garnatxa, no? I llavors, pues, per exemple, un dels seus vins estrella és el Mas 10, que és un 100% Garnatxa, de vinya molt vella, i una de les curiositats que us explicarà és que, així com el Priorat sempre es parla de la licorella i la
sí.
Pissarra i tot això, doncs aquesta no. Aquesta és una vinya que està en un terreny, en un sol argilós, i és un vi també molt prioratí, molt, molt, molt curiós, molt excepcional.
Molt bé, doncs li preguntarem al Ricard més sobre aquest vi, sobre el celler Escaladei. Avui jo el que el recomano és el celler Mas Roig, la seva Mistela molt vella, però bé, també qualsevol dels seus vins. Eulàlia, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies,
gràcies
per venir, per estrenar temporada amb nosaltres, i escolta, torna quan vulguis.
Molt bé,
això és casa teva. Gràcies. Doncs apuntin aquesta recomanació pel que fa a vins. En un minut arribarem al punt de 2:15. Nosaltres continuem aquí al migdia Cope Tarragona amb una de les grans novetats de la temporada. En només un minut connectem Cope Tarragona i Cope Lleida per la Nacional 240. Es queden, no? Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Tinc aquí el David Serra, ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia,
què tal? Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Guardia. Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Berti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
El que tiene su moto impecable, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Inspira, expira. Inspira, expira. Eres un flexible junco mecido por la brisa en la orilla de un río. Solo se oye el sonido del agua. Nada te perturba. Estás en paz. Tus pensamientos fluyen claros y frescos como el agua. La prisa no existe, solo el sosiego. Solo el relax. Y ahora arranca el coche y mete primera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Falta molt per arribar, Ricard.
No, Mònica, el 4 de setembre, a les 12:20, arrenquem temporada.
Doncs a veure si ens arreglen la Nacional 240, perquè a partir d'ara la farem servir molt més.
Doncs i amb tren, i amb l'AVE.
Sí, home, i anar i venir cada dia des de Camp de Tarragona. No saps on pare, no? Deixa, va, posa la ràdio.
Aquesta temporada acostarem Lleida i Tarragona.
Clar que sí, amb notícies, amb convidats, col·laboradors, de tot, d'aquí i d'allà.
A partir del dilluns 4 de setembre, a les 12:20, ens escoltem a COPE.
Doncs ja han arribat les 12:20, ja han passat les 12:20, arriba 2:15 i comencem aquest Nacional 240, que això sí que és novetat d'aquesta temporada, entre COPE Lleida i COPE Reus Tarragona, amb la Mònica Carrasco també. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé. I tu? I molt bon dia a tothom a COPE Lleida, clar.
Clar que sí. Ara, els dilluns, en aquesta hora i fins a les dues, el que farem és parlar per tot, des de la Vall d'Aran, des de la punta de la província de Lleida fins a arribar al Delta de l'Ebre.
Sí, senyor. El que intentarem aquesta mitja horeta és parlar, bé, de coses útils que ens afecten a tots, que és igual, que
que siguis de Lleida, de Tarragona, de Barcelona, és igual, però també intentarem portar personatges contraposats, no, Ricard?
I tant.
Sí, allò, un d'aquí i un d'allà, a veure, no sé, jo no vull que la gent discuteixi, però debatre sí.
Ja saps per què estaran units, no, aquests personatges?
Home, per la Nacional 240.
Claro, nosaltres clar, nosaltres ens vam currar aquí una promoció de torneig.
Que, per cert, aprofito per fer una crida a la gent a que ens expliqui les seves experiències en aquesta nacional, no? En aquesta carretera.
I tant.
A través de Twitter, no? Cope Tarragona, Cope Lleida. Que ens ho facin saber. Històries bones o dolentes, perquè també haurem de parlar de la carretera en si, serà tema de conversa.
I tant que n'hem de parlar. I m'agrada que diguis també bones. Bones
sí,
o dolentes,
clar.
Perquè de bones també n'hi ha.
Home,
segur.
De bones també n'hi ha, evidentment.
Segur que sí.
Ai, sí. Sí, és la tornada a l'escola. Jo, mira, abans de parlar del que és pròpiament llibres de text, uniformes i totes aquestes coses, Ricard, si et sembla, parlem de la nostra, de la teva i la meva, tornada a l'escola, que hem tornat una mica abans que els nens, però tenim aquí també el professor. Tenim el mestre, el director, que tinc aquí jo avui a l'estudi, el jefe, saps? El David Velasco. David, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots dos. Bon dia als oients de Lleida i als oients de Tarragona i Reus.
Sí, senyor, ens estrenem. Nosaltres et volíem tenir aquí avui una estoneta perquè ens ajudis també a explicar, escolta, què és el que passarà aquesta temporada. Una de les novetats és que unirem una mica, no?, les dues demarcacions.
Exacte. Això neix amb la idea de jo crec, d'unificar també. Hi ha més coses en comú de les que ens podem pensar entre la gent de les terres de Lleida i les terres de Tarragona. I a banda també com una reivindicació, cal dir-ho, no? Jo crec que aquest eix que fa molts anys que la gent de Tarragona i la gent de Lleida vol, perquè a més és la sortida natural de la gent de Lleida cap al mar i l'anada de la gent de Tarragona cap a la muntanya, no? Jo a vegades explico l'anècdota i sobretot la gent de Lleida ho explica molt, molt bé, que a l'estiu tu vens a passejar per Cambrils o per Salou i t'hi pots trobar molta gent de Lleida i alhora també molta gent de Tarragona que va cap a l'interior i és inevitable passar per Lleida i a més perquè hi ha un lligam doncs, comercial, hi ha un lligam de geogràfic, no? Geopolític, jo diria que també inclús, no? Si tenim en compte doncs, molts ajuntaments de Lleida, molts ajuntaments de Tarragona, inclús parelles, matrimonis, clar, tot són moltes anècdotes que poden sortir d'aquest eix viari, no?
Mira, aquí en tens una, el Ricard i jo. Serem els nous Pimpinela de la 240, no, Ricard?
Jo us proposo també alhora, és a dir, a banda que parlarem de, com dèieu, contraposarem opinions i ens donarem compte que hi ha més coses en comú del que pugui semblar, també conèixer aquells pobles que hi ha en aquest eix, és a dir, des de Tarragona fins a Lleida, tots aquests pobles que hauran viscut justament moltes anècdotes, des dels seus alcaldes, els seus restaurants, tot allò que està a peu de carretera, segur que ha viscut aquest eix com una, a vegades com un suplici,
sí.
i com una reivindicació.
De fet, podríem anar apropant, no, Ricard, i quedem a Montblanc a final de temporada. Sí. Mm-hmm. Oi, aquest túnel, oi.
Clar. Montblanc, com bé diria el Sabina, allí donde se cruzan los caminos, no?
Exactament.
És on aquella cançó.
Exactament. Doncs avui el que fem és, evidentment, presentar-los, no? Doncs aquest nou projecte, però és que tu i jo ens escoltarem, t'anava a dir, ens veurem, no, però ens escoltarem pràcticament cada dia, Ricard. Ens veurem poc. A veure, ens haurem d'enviar fotos a través de Twitter o alguna cosa, o posar-nos una càmera, no?, aquí als estudis, però bé, compartirem informació de servei que es diu els dilluns, no?, perquè aquí pretenem parlar d'economia domèstica, de reciclatge i un munt de coses. Per exemple, els dimarts tindrem receptes de cuina, molt atents a les receptes dels dimarts a la una, i també la Leida Martí, ja te la presentaré demà, Ricard, perquè hem de renovar una mica el fons d'armari, eh? Exactament, amb la Leida els oients de Tarragona ja la coneixen, demà la presentarem al Ricard i als oients de Cope Lleida també, de les comarques de Lleida, perquè ella ens farà cada setmana doncs, la seva secció sobre consells de moda i de tendències, i atenció perquè els divendres arriba la batalla, no? Sí. A la una els farem una proposta. Jo intentaré portar-te cap a comarques tarragonines i tu intentaràs arrossegar-me cap a comarques de Lleida, no? Amb la teva proposta. I què més? Ah! Mm-hmm. Molt bé, doncs això serà, ja, o sigui, està sent ja una realitat. Al llarg de la setmana doncs, els anirem presentant, evidentment, no? A tots els col·laboradors, també als protagonistes de les històries, que ja saben, sempre molt lligat a l'actualitat, i precisament d'actualitat va la cosa avui. David, ens dones tu la benedicció, diguéssim, per començar
esteu,
el curs.
Esteu beneïts per començar el curs i des d'aquí, com torno a repetir, la salutació a la gent de les Terres de l'Ebre, la gent de Balaguer, la gent de la Seu d'Urgell, a la gent de Lleida, als pobles, tots els pobles de Lleida, a Reus, a Tarragona, benvinguts, perquè jo penso que també és una reivindicació no només de la Nacional 240, sinó que moltes vegades, i deixeu-m'ho dir ara que no ens escolta ningú, a vegades també Barcelona s'emporta massa la informació i penso que també és un moment de reivindicar que, doncs, que tenim unes comarques meravelloses, que tenim uns pobles meravellosos a Lleida i Tarragona i, home, una mica d'amor propi també l'hem de treure.
I tant que sí. I tant. Doncs vinga, Ricard, preparats?
Beneïts esteu.
Som-hi, doncs.
Actividades extraescolares, el comedor, el transporte o las cuotas escolares o aportaciones voluntarias cuando las hay. Lo hemos separado un poco pues, de los gastos anuales. matrícula, uniforme,
libro, ¿no?
Escolar, libro, etcétera.
Oye, pero en esta encuesta vosotros habéis preguntado cómo lo afrontan, o sea, ¿qué hace la gente?
Claro, porque es un gasto que no te queda más remedio, claro, ¿no?
O sea... Sí, efectivamente. No, la encuesta va solo de previsión de gasto. Nosotros desde OCU pensamos que, con diferencia, septiembre es la cuesta más dura del año desde el punto de vista de economía familiar, efectivamente, para aquellas familias que tienen hijos en edad escolar, ¿no? Sin duda es uno de los meses más difíciles, ¿no? Porque venimos del verano, donde normalmente pues se hace algún exceso, la tarjeta de crédito se utiliza, aquellos que difieren pago, y viene septiembre, donde son gastos los de vuelta al cole que sí o sí hay que tener, ¿no? Uh-huh. Y es difícil, sobre todo para las familias, aquellas que tienen más hijos, ¿no? La familia numerosa, pensemos, una vuelta al cole, pues una familia de 3 hijos, pues...
Imagínate.
Pues es un problema, claro.
Enrique, de estos, estamos hablando de este gasto medio, estos 1.212 euros, que como ya has dicho, puede variar en función del centro escolar, si es público, privado, concertado. ¿Qué es lo que se lleva en la mayor parte de este gasto? ¿Libros de texto? ¿Matrículas? ¿Qué es?
Pues mira, la partida más importante hombre, al final, pues el comedor, como son muchos meses, pues se gasta más en comedor y transporte, sí, ¿no? Pero así de inicio, la partida más importante son los libros de texto, ¿no? Que de media son 201 euros. Pero aquí volvemos otra vez, varía en función del ciclo formativo, del ciclo educativo del niño, ¿no? Se gasta lo mismo en infantil, que son 120 euros, que en bachillerato, que llega y supera en algún caso los 300 euros, ¿eh? Uh-huh. Por tanto, esta es la partida más importante. Luego le llega pues el concepto de uniforme, ¿no? Uniforme o ropa, ¿eh? Que es lo mismo. Aunque el uniforme, sí, es más barato, a priori, pues unos 151 euros de media. Lo que pasa es que aquí, desde OCU, queremos denunciar un poco lo que nosotros llamamos la paradoja del uniforme, ¿no? En principio puede ser un elemento... Hablo solo desde el punto de vista de ahorro educativo, sí, de ahorro, ¿no? No de otras cuestiones. Podría ser un elemento que favoreciera el ahorro en la familia, porque es una ropa que se utiliza más intensamente y en principio pues se gastaría menos, pero claro, aquí está algo que para nosotros roza la ilegalidad, que es la imposición que se hace de comprar solo en un establecimiento a unos precios que realmente hay que calificarlos como de carísimo, ¿eh? Yeah. No se pueden pagar chándal de determinados colegios a los precios de primerísimas marcas. Es que no es razonable. Nosotros pensamos que se debería dar libertad a los padres para que compraran el uniforme con los criterios que se decidan, pero en otros establecimientos, y eso diera lugar a un abaratamiento de los precios del uniforme, que no se haga pagar lo que se paga, porque además los chavales tienen la dichosa manía de crecer todos los años, incluso durante el curso, ¿eh?
Pregúntaselo a Ricard, que tienen par.
Sí, tienen esa costumbre, ¿eh? Es verdad, ¿eh?
Sí, tienen una mala costumbre, pero bueno, que no...
A mí, ¿sabes qué pasa?
Luego se les quita con el tiempo,
pero,
¿no? Pero,
Enrique, ¿sabes qué pasa? Que cuando vas de cara al buen tiempo, los pantalones cortos y las camisetas de manga corta, pues bueno, no se nota tanto, pero cuando vuelves a poner los largos,
sí,
se nota muchísimo. O sea, ahí no te puede quedar en el tobillo el pantalón largo, si no, se nota mucho. Oye, Enrique, te quería preguntar, de todos estos conceptos, es curioso que en el año 2017 o en el curso 2017-2018 estemos hablando de como uno de los conceptos que más cuesta a los bolsillos de los padres, los dichosos libros.
Sí.
Estamos hablando casi de un concepto del siglo XX todavía, ¿no? El libro.
Va cambiando poco a poco.
Pero le cuesta mucho, ¿no?
Sí, pero a ver, aquí hay una circunstancia que también quería, si me permitía, hablar del ahorro, ¿no? Y un poco cómo afrontar esta vuelta al cole con consejos de ahorro. Pero centrándonos en los libros, pues mira, ya se va, aunque parecía que hace 2 años, por ejemplo, pues los libros electrónicos o otro formato iban a arrasar, de momento no, de momento se mantiene. Y respecto de los libros, pues hay que decir que tienen un precio bastante elevado, sobre todo teniendo en cuenta que son materiales que necesariamente se tienen que mantener 4 años y que deberían tener un coste más barato, pues puesto que son de una demanda casi fija, ¿no? Aquí, nosotros desde OCU queremos destacar que los libros no se eligen con criterio económico, por lo barato o caros que son, sino con un criterio pedagógico. Pero luego sí que se debería permitir a la familia fórmulas para ahorrar, ¿no? En este sentido, nosotros apuntamos dos fórmulas de ahorro. La primera, comparar los precios de los libros, que los consumidores tienen que saber que son diferentes en función del establecimiento. Hay diferencias de hasta el 21% en el precio de los libros, del mismo libro, ¿eh? Estamos hablando del mismo libro, pues de editorial tal para el curso tal. El mismo puede costar hasta un 21% de diferencia entre un establecimiento y otro. Y luego, otra cuestión es que la tecnología sí que se ha puesto del lado de los consumidores y permite que haya plataformas online dedicadas al trueque, intercambio o venta de libros usados de segunda mano, ¿no? Que esto permite una cuestión para nosotros fundamental, la vuelta al cole, que es la reutilización del material que no se ha usado durante el curso anterior, ¿no? Que es un buen elemento de ahorro para la familia.
De hecho, en OCU, Enrique, tenéis a disposición de los usuarios un comparador de libros gratuito, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos usar?
Pues efectivamente, en esa línea de favorecer la comparación de precios, eso OCU lo hace siempre, ¿no? Nuestro leitmotiv es OCU compra maestra, mejor relación calidad-precio. Sí. Tenemos múltiples comparadores, también ahora en la época escolar, un comparador de libros de texto a través de nuestra página web www.ocu.org, donde los consumidores pues pueden comparar los precios de los libros de texto en diferentes establecimientos e incluso pues plataformas online y poder realizar directamente las compras en esas plataformas allí donde vean la relación calidad-precio mejor, ¿no?
Pues ya saben, Ricard creo que ya está tecleando, ¿no? OCU.org.
Voy a buscarlo, pero ya.
Si tiene dos...
es que claro, tú imagínate...
400, mira, según las cuentas de la OCU se va a gastar este mes 402 euros. Así que por un 21% pues ya le conviene.
Ya le conviene.
Hombre, ya te digo.
Ya le conviene. Pues Enrique, terminamos ya que nos queda muy poquito tiempo. ¿Alguna pauta más de cara a esta vuelta al cole desde la OCU que queráis hacer llegar a los consumidores?
Pues mira, es necesario planificar, hacer un presupuesto, porque así evitamos la compra impulsiva. Tener claro que necesitamos del curso nuevo, insistir en la idea de la reutilización. No, para OCU, la vuelta al cole no significa necesariamente que todo tenga que ser nuevo. Se puede usar lo antiguo, lo que no se gastó de material escolar del año pasado, o incluso el uniforme de los compañeros, de los amigos y demás. Esto que antes se hacía en el entorno más íntimo, más cercano, ahora con estas plataformas de intercambio se puede hacer con cualquiera, ¿no? De forma que animamos a la gente a que utilice la vuelta al cole con cabeza, que eduque a los niños en un consumo responsable y que al final intentemos reducir esa factura de 1.200 euros de media que tenemos que pagar.
Intentemos, sí, a ver si es posible. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias.
Gracias, Enrique. I que a més hi ha moltes maneres, Mònica, a través d'internet i de coses d'aquestes.
I tant.
Que la veritat és que hi has de gastar el teu temps, per tant, si una organització et fa la feina, molt millor.
Molt millor, molt millor. I mira que ha dit, reutilitzar. Jo no sé com ho planifiques. Mira, si hi ha algun pare o mare que ens estigui escoltant, potser ens ho pot explicar també a través de Twitter, o no? Allò, sí. Cope Tarragona, Cope Lleida, com s'organitzen també, perquè suposo que en el teu cas, tu, parla per experiència, reutilitzes molt, no?
Jo utilitzo tot el que puc. Tot el que puc. I el que no puc ho intento fer, però com totes les cases. És que és normal. A més, estem a l'any 2017, ja parlar de llibres, i jo ara li deia al company de la OCU, és veritat que escolta, ja comença a fer mandra parlar de tants llibres que després veus que s'han quedat a mitges o molt menys. No sé, crec que l'educació ha de fer un salt, però ja, i ràpid.
I tant que sí. Bé, parlarem de més qüestions que d'aquesta costa de setembre, no, Ricard? Perquè jo crec que és pitjor que la de gener,
sí.
Costa amunt. Però mira, jo abans, quan parlàvem de les seccions que farem aquesta temporada, deia els divendres hi ha la batalla.
Sí.
Una mica batalla en el bon sentit de la paraula, perquè ens haurem d'esforçar en fer la proposta més interessant possible. I mira, els companys de SEAT ens acaben de llançar, mira, un argument per a aquesta batalla. Ja tenim finalistes pel nou nom del nou SEAT.
Ah.
N'hi ha tres, s'ha fet la votació per internet. I els tres finalistes són Abrera, Aran i Tàrraco.
Ah. Mira, ni fet a mida.
Ni fet a mida.
Per l'espai.
Hem de fer la campanya.
I SEAT Tàrraco.
SEAT Aran, SEAT Tàrraco, amb tot el respecte, SEAT Abrera també està a la discussió, no ens l'oblidem. Però bé, aquí escombrarem cadascú cap a casa.
Home, doncs escolta, mira, no em faria, em faria gràcia un Seat Aran.
He de dir que no sona malament, però jo defenso el Seat Tarraco. Com ho veus, això?
Bueno, no sé. Sabem plaços o com s'ha de fer? Perquè clar, aquí hi haurà mobilitzacions.
Clar, de moment, està previst que el nou model surti al mercat el 2018, i aquestes tres candidatures, Abrera, Aran i Tarraco, han de competir amb altres finalistes, que també tenim, te'ls dic. Mira, són Alborán, Aranda, Ávila, Donosti, Tarifa i Teide. Bueno, Seat mira. Teide no sona malament, tampoc, eh?
No, però Seat Donosti o Seat Alborán...
Va, escombrem cap a casa, fem campanya per Seat Aran i Seat Tàrraco,
clar,
no?
Clar, que s'ho juguin a la final.
Clar, que vagin a la final. Escolta, ja ho anirem seguint. Anirem seguint aquestes votacions.
Això d'internet és genial, eh?
La veritat és que
la gent... mira, ara m'ha caigut a les mans un... això ho publica Google cada any. Les coses més buscades, de l'any 2016, per exemple. I en llegia, jo crec que tu també entens, però jo en llegia, per exemple, quan la gent busca com ser, però com ser què? Saps què més busca la gent començant per això? Com ser?
Pomfas, doncs, pomfas.
Com ser más carismático.
Ah, mira.
Sí.
Això, però això es busca...
Busquen, no sé, això. Com ser más carismático.
Cerques generals. Bueno, ah, doncs pues mira.
Com ser una persona segura i confiada. Com ser donante de médula i bueno, després, tot seguit, com ser modelo. O com ser entrenador de Pokémon GO.
Això encara es porta, això existeix encara, el Pokémon GO.
És la cinquena cosa més buscada amb aquest començament,
jo
com ser.
Jo sé que tu ets molt més tecnològic que jo, no, però jo pensava no que això del Pokémon GO havia passat de moda ja.
Home, ha baixat, però clar, hi ha tanta gent amb això instal·lat que clar, hi ha moltíssima gent. Bé.
Mira, jo la qüestió és que tinc avui una cerca que Google ha fet saber que quines són les preguntes més habituals que li fem a Google, no? Perquè jo no sé què passava abans de Google, no recordo,
sí,
però
sí,
no sé com podíem viure, no? Abans. I la primera és com fer-se el nus de la corbata.
Home,
tu ho has buscat alguna vegada, això?
Doncs,
com fes...
Jo crec que una vegada ho vaig buscar.
Sí, segur.
I vaig trobar un vídeo que gira la mano per aquí, cal, i al final quasi se'm queda el braç lligat a dins de la corbata.
Sí,
però...
sí. Doncs mira, com fer el nus de la corbata està al número 1, però també tenim temes molt d'ara de final d'estiu, com perdre pes,
home,
com eliminar el greix abdominal... Això també està entre el més buscat. I una cosa que a mi m'ha sorprès, però molt, que estigui entre les més buscades, que és com fer torrades franceses.
Ah, torrades franceses?
Sí.
No la coneixia.
Doncs està al número 9 de 10 de cerques de Google. Ho haurem de provar, Ricard.
Jo en tinc una altra que, si vols, te dic, que és... Què passaria... O sigui, mira la gent, els maldecaps que té, eh? Què passaria si no hubiera años bisiestos?
Ostres!
Bueno, és que això són coses d'aquestes que de veritat, hi ha molta gent, perquè pensa que està al número 10 del més buscat a Google, amb aquest començament. Què passaria si no hubiera años bisiestos? Hi ha molta gent preocupada.
Hi ha molta gent preocupada.
És un dia cada 4 anys, eh?
De fet, hauríem d'explicar, perquè ja et dic, vagi parlant que això de la tecnologia a mi se m'escapa. Jo sóc una mica analògica, però jo sé que, Ricard, tu no ho ets i potser em pots ajudar, perquè hauríem d'explicar un dia en aquesta secció de coses pràctiques que farem els dilluns per què Google sap tantes coses de nosaltres.
Ah,
o sigui,
sí.
Per què això de les famoses cookies i aquestes coses?
Sí, les galetes aquestes.
Si jo poso, ara tu i jo hem estat parlant de torrades franceses, pel que sigui.
Si
doncs,
fas una búsqueda d'això,
si
ja
jo ara
està?
Faig una cerca, ara mateix, al meu telèfon, estic segura de que em sortirà el primer.
Sí.
I t'agafa aquella por.
Sí,
perquè
sí,
dius,
sí.
Hi ha micros, m'escolten, m'espien.
Que
bueno, sí, hi ha micros. Aquí
que...
hi ha micros per sort.
Però que ens espien, entre cometes, eh? Jo crec que és una cosa que ens hi podem començar a habituar.
Acostumar, no?
No dic que sigui bo ni dolent, però que ens hi podem començar a habituar. Això ja és així. I jo crec que anirà molt més. I el que no sabem, que
segur.
És veritat, podem buscar alguns especialistes del tema i els convidem un dilluns a que ens ho expliquin.
Que ens expliquin. Com funciona
no
això? Per què? Per què? Per què de cop Google et comença a treure anuncis de tantes coses que tu has buscat? Per què ho saben tot de nosaltres?
Escolta, seguint un moment amb aquella llista, perquè l'estic llegint i em fa molta gràcia.
Sí.
Què passaria si? El número 1 és què passaria si gana Trump? Això és del 2016.
Doncs mira,
estem fatal. Però després, dins dels 10... Hi ha tres preguntes, perquè veguis. Diu, què passaria si no hubiera luna? Què passaria si la Tierra deja de girar? I què passaria si no hubiera sol? Que la gent estan preocupadíssims, bueno. O sigui, si no ho hagués sol, el govern espanyol, per exemple, se li acabarien els problemes d'intentar prohibir les plaques solars. S'hauria acabat el problema, ja està, no hi ha plaques solars.
Adeu però, renovables, no?
Ah, fora renovables, tothom ha passat per l'aro. Però vull dir que fixa't que després també hi ha que passaria si Catalunya s'independitzara, però bueno, tampoc
volia entrar en aquest tema. Això ho sabrem a partir de l'octubre, sabrem coses d'això, que també n'haurem de parlar, evidentment, perquè ens ve a sobre una temporada, Ricard, sí, sí, molt intensa a nivell polític i d'actualitat, vaja.
Jo crec que més que intensa, bueno, sí, deixem-ho amb intensa.
Deixem-ho
amb
intensa,
ja
si és que ha deixat de ser-ho en algun moment. Però sí, serà una temporada molt intensa que volem compartir amb els oients de Lleida, de Tarragona, i volem que participin, Ricard, que ens enviïn també preguntes i propostes, no?
Ho podeu fer a través del Twitter, que aquí no té Twitter.
Ah,
Cope Lleida, Cope Tarragona, posa-ho amb còpia els dos i aquí les llegirem i buscarem i us farem cas i us donarem solucions.
I això, volem saber aquestes històries que tenen els oients de la Nacional 240. Va, històries bones, històries dolentes. Les volem saber totes i les podem anar compartint cada setmana.
Tens alguna història?
Jo és que me la faig molt, aquesta carretera, perquè com tu bé saps, Lleida és casa, llavors hi vaig molt sovint. I més que històries, tinc reivindicacions. Fíjate, les faré un altre dia.
Ja les farem. Jo saps que ara quan ho has dit, estava recordant quan la Nacional 240, entre d'altres llocs, passava per dins de les Borges Blanques pel costat del magnífic parc del Terrall.
Sí.
Evidentment, havia aquella corba i el semàfor i tots estàvem negres, però una d'aquestes coses me'n recordo.
Doncs va, volem saber les històries, eh? Cope Lleida i Cope Tarragona, les històries de la Nacional 240. Quedem demà cap a la una, Ricard, què et sembla?
Sí, demà a la una, amb un tema d'aquests que m'agrada, però l'hora de tocar-lo, el de receptes i el de cuina.
Ai, sí, receptes i cuina. Demà a la una, però bé, tant a Cope Lleida com a Cope Tarragona, a les 12:20, en directe.
Digueu tu, Mònica, cap on anem ara? Què passa a les dues?
Ai, les notícies, no se'n vagin. Gràcies per ser-hi.
Bon dilluns.
Aquí a fer... Bé, Catalunya...
Las dos, la una en Canarias.